20 minuts per arribar a les 8 del matí. Daniel Prieto-Lambra, molt bon dia.
Molt bon dia, Laura.
El Daniel Prieto-Lambra és professor de farmacoepidemiologia a la Universitat d'Oxford i li volíem demanar avui precisament doncs, com va la investigació de la vacuna que s'està fent aquí a la Universitat d'Oxford amb el laboratori AstraZeneca. Recordem, la setmana passada va haver-hi una aturada temporal, després els experts ens van dir que això és habitual que passi en els assajos. Com està anant la investigació?
Molt bé, doncs el que sabem, Laura, a dia d'avui és que segueixen reclutant pacients per l'assaig clínic d'aquesta vacuna. Com sabeu, volen reclutar més de 30.000 persones. Sembla que es porten reclutades més de 18.000 i efectivament el que va passar la setmana passada, que jo soc conscient que va fer notícies a nivell mundial, és una cosa que és relativament habitual amb aquest tipus d'estudi. Penseu que en l'estudi de fase 1, fase 2, on es reclutaven unes 1.000 persones joves i sanes, és relativament estrany que passi res, però quan comences a reclutar tantíssima gent i amb gent que ara s'està intentant donar la vacuna pues de certa edat i amb certa patologia prèvia, és relativament habitual que es vegin efectes secundaris. És important portar en ment també que la vacuna d'Oxford no s'està comprovant amb un estudi comparant-la amb un placebo o amb un tractament inactiu, sinó que s'està comparant amb una vacuna que efectivament no té efecte contra el Covid, però que també pot tenir efectes secundaris, com és la vacuna de la meningitis B. Mm. I per tant, el que no sabrem fins que acabi l'estudi és si l'efecte secundari que es va observar la setmana passada passava amb el grup de la vacuna nova o amb el grup de la vacuna antiga. En tot cas, el que sabem ara és que l'assaig clínic s'ha reprès, les entitats reguladores que han de mirar els efectes secundaris i, a més, van considerar que no s'havia d'aturar l'estudi, i la bona notícia és que seguim reclutant.
Clar, per tant, aquest estudi continua endavant, la feina dels científics continua avançant per trobar la vacuna. Els científics esteu també analitzant més al detall algunes informacions d'aquest virus, no? Ara que ja fa mesos que el tenim per tot arreu. No sé si heu pogut detectar més seqüeles o més efectes crònics que estigui provocant en les persones que l'han passat.
Sí, aquest és un dels temes que ens preocupen. Hi ha com dues coses que estem veient. Hi ha, per una banda, la gent que pues, va tenir una versió molt severa de la malaltia, va acabar a la UCI i pot ser que tingui alguna seqüela d'un òrgan concret, com per exemple si algú ha fet un infart, pues, com qualsevol persona que faci un infart pot tenir una fallida cardíaca després o pot tenir seqüeles de la mateixa malaltia. I hi ha després un grup de persones molt interessant, que encara no sabem quantificar, no sabem quin percentatge és, però hi ha un grup de gent que desenvolupa com símptomes virals crònics, i això és una cosa que estem estudiant ara molt, molt en profunditat amb companys d'Estats Units i d'altres parts d'Europa per veure...
Què vol dir, perdona, què vol dir símptomes virals crònics?
Doncs sí, és gent que bàsicament el que reporten són símptomes del tipus fatiga, dolor muscular, febre, com si seguíssim tenint una malaltia vírica, no?
D'acord.
Com si tinguéssim la grip de forma quasi contínua o van fent pics de febre. El que no sabem encara és a quanta gent li passa això, però el que sí que sabem és que comença a haver-hi un grup de gent que té aquests símptomes i soc conscient que hi ha llocs com, per exemple, a Can Ruti, on estan seguint aquests pacients per veure el seu pronòstic. És una cosa relativament inhabitual amb altres malalties víriques i que encara estem intentant entendre amb aquest virus.
Uh-huh. Esteu estudiant també, Dani, els efectes del coronavirus en dones embarassades i en menors, en els nens i les nenes. A quines conclusions esteu arribant de moment?
Sí, el tema de les embarassades i dels nens, la bona notícia així a gran traç és que la majoria de casos, com sabeu molt bé, no és un virus que tingui una gran afectació sobre la gent jove i sobre els nens, i per tant és excepcional que es puguin trobar casos severs. El que estem fent ara, que tenim, comencem a tenir moltes dades, jo estic liderant un estudi internacional on tenim dades de més de 4 milions de persones de tot el món amb coronavirus, comencem a tenir dades ja doncs, de dones embarassades, per exemple, en tenim més de 7.000 que estem estudiant que van necessitar algun tipus d'atenció mèdica, quasi 2.000 que van necessitar un ingrés hospitalari, i llavors estem mirant què els hi passava a aquestes dones, no? La veritat és que encara estem per enviar l'article aquesta setmana, però així a gran traç el que veiem és que és una malaltia relativament benigna, és a dir, la mortalitat en dones embarassades és molt baixa pel que hem vist, fins i tot en les ingressades, i fins i tot no veiem tampoc un gran risc de complicacions de l'embaràs o complicacions pel fetus, no? El que sí veiem és que tot i ser benigna, és una malaltia més severa que la grip. És a dir, que quan fem aquesta comparació de dir si això és com la grip o pitjor que la grip i pensem que segurament és menys maligna que la grip per nens, per exemple, semblaria que per la dona embarassada el tema de complicacions respiratòries i pneumònies i demés és més freqüent amb coronavirus que amb la grip.
Mm-hmm. Has dit que esteu fent un estudi amb dades de 4 milions de persones. Pot ser que sigui l'estudi més gran que hi ha en marxa ara mateix?
Sí, aquest és l'estudi de coronavirus més gran que s'està fent a nivell mundial. És un estudi on tenim dades de moltíssima gent dels Estats Units, on sabeu, bueno, primer és un país molt gran, però a més hi ha moltíssima afectació per Covid, dades del Regne Unit, d'Espanya, dades d'Itàlia, de França, de Bèlgica, d'Alemanya, de Corea del Sud i de Xina. Tots aquests països els tenim involucrats. És una cosa que vam començar al març enmig de la pandèmia i que seguim reclutant dades i sí, és un estudi molt gran.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Moltes gràcies, Daniel Prieto Lambra, professor de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford. Que tinguis un bon dia.
Gràcies, Laura.